us hem dit abans, ens acompanya Alfons Arús, el periodista i presentador ara mateix d'Aerocities i Força Barça, a 8TV, un aplaudiment d'aquests, a més de...
Dels bons.
I el meu, bravo. Abans de res,
bravo. I el meu cap a vosaltres.
El gran Arús.
Que el meu equip està enganxat a vosaltres,
bueno,
eh?
Jo he estat enganxat a tu durant tota la vida. He estat durant molts anys volent ser l'Arús. I mira, ara m'hi aproximo una miqueta.
Marcelí i jo som de la mateixa quinta.
Sí. Bueno. No, ell és ja del, diguéssim, ell està del terciari superior, eh?
Ells és de Toreschi, ell és Toreschi.
És Toreschi, és de l'època
Toreschi. Sí, jo també, per això t'ho dic.
Ja vas conèixer, també.
No volem comentar moltes coses, per tant, entrem en matèria. Imma Sus, bona tarda. L'Imma Sus ha preparat diferents documents que ens ajudaran a situar l'entrevista amb el fons. Per començar, ara mateix, Imma, el tenim cada dia, cada migdia, a 8TV, amb la seva senyora.
Bueno, és una cosa estupenda, eh? No... T'he de dir que ets el meu referent de matrimoni, de la vida.
Ah, de matrimoni.
Sí, de matrimoni. També de tele, però també
semblem
de matrimoni.
Semblem Pepa i Abelino.
M'agraden molt. Jo que sóc soltera, encara crec que amb l'amor, perquè els veig cada dia, que me'ls gravo per mirar-los sencers, si no per la nit ho tallen, no us entenc gaire, me'ls miro sencers i jo vull ser Arús i la seva senyora. Vull l'amor, vull una cosa així. Perquè fins i tot la vostra vida sexual
està bé
i estupenda.
No, darrerament no, perquè ja l'internado dimecres...
Això es nota. T'ho anava a dir, darrerament
sí,
no,
la Nòria,
ja es
dissabte,
nota.
D'on estàs, divendres... Hi ha 3 o 4 dies que fallem.
I això
ara, bàsicament, dimarts.
I això és maco, perquè tu ho dius per la tele. I això està molt bé. L'altre dia comentaven un orgasme molt maco que tenia el Boris Aguirre, que comenta els seus orgasmes per la tele. I aquí el senyor Arús, un home sincer.
Cierro los ojos y veo primero como una cascada muy grande con muchísima agua. Luego veo como una gente amiga mía que ya no está aquí entre nosotros. Y luego después vuelvo a ver como un pavo real, como una cola inmensa así.
O sea, tú lo que ves es mucha gente.
Y es todo cinematográfico y con colores. Y al final que termino de ver todas esas cosas digo, ¡ay, qué rico!
Jo crec que és culpa meva, no és culpa de la meva senyora, és culpa meva, però no he vist mai ni la cascada ni
el
El día que veas una cascada y un pavo real, me parece que vas a salir caneado.
Es que es más, si veo la cascada,
pues iba a decir otra cosa. Que es más eso, ¿eh? Sí. Que es bonic, que es bonic.
¿Algú l'ha vist, la cascada?
M'agrada molt.
No. Jo he vist altres...
Reichard, més
sí. Reichard. Sí, una vez vi una cascada y del Niágara.
Sí?
Les vi todas.
Però com? Fent orgasmes, practiquen sexe?
No, això com Maria. I se fue con Maria. Una noche con Maria.
Escolta, com es compagina això de treballar amb la dona? Perquè, clar, tens la feina, vull dir, és allò de quan portes a casa, parlar tot el dia de com ho...
Molt bé, perquè s'estalvia molt de temps.
Sí?
Sí, home, perquè la gent que no treballa a la mateixa feina, després quan arriba a casa, ha de començar a fer una mica de report al que ha passat, el que no ha passat, els problemes, els companys,
no
els caps... I aquí no cal, t'estalvies potser 2 o 3 hores.
Carai!
No, sí.
I aquest invent com va sorgir, és a dir, de que la teva dona volgués sortir a la televisió?
Home, perquè ella era productora dels meus programes, sí. Ja des de l'inici, des de la Casa Por la Ventana, i abans havia estat locutora de ràdio, de fet va començar amb el Basté. És que és sensacional.
Que?
Hi havia un programa que es deia Peques, a Ràdio Joventut,
sí, senyor,
que presentava Agustín Rodríguez. Sí, i aleshores, la taula, com aquesta, era Toni Bassas, la meva dona...
Però feia de nen, el Toni Bassas.
Sí, esclar. Toni Bassas, Basté, la meva senyora i Padre Apeles.
Què?
Això era Los Cuatro Fantásticos.
Quin perill de taula.
Sí.
Bàsicament per la Peles.
Per la Peles. I aleshores, com ella era locutora, ja, escolta, anima't i fem-ho.
I sí, es va animar i bé. I es va engrescar.
Sí.
Escolta, aquest canvi, o sigui, hi ha un moment que l'Alfons Arús decideix deixar d'una banda el fer, diguéssim, imitacions, el fer sàtira constant, i la fas, però sense... treballar, és a dir, sense participar en imitacions, etc. Mm-hmm. Aquest canvi, que és que arriba un moment que n'estàs una mica cansat de fer personatges, de voler canviar la teva trajectòria professional, de donar un tomb...
Home, és que a les nostres èpoques hi havia poca gent que fes imitacions. I ara hi ha imitadors collonuts. I tu en tens uns quants aquí. I aleshores jo vaig també començar a fitxar algun imitador molt bo per la ràdio. I quan t'adones que hi ha gent que fa les imitacions i les fa millor que tu i que a més et permet a tu pensar i fer una pregunta i introduir un tema i un diàleg, és bo repartir. Uh-huh. I aleshores va arribar un moment que vaig deixar de banda les imitacions i quan va sorgir la possibilitat de fer tele vaig intentar aplicar el model de ràdio a la tele i això doncs suposava fer un canvi radical.
Però tu no fes, diguéssim, i a mi imitacions teves que s'acostaven molt i, però jo crec que el que era extraordinari és la caricatura que feies del personatge.
La recreació,
més que la imitació, perquè a vegades hi ha gent que imita perfectament bé però el que diu no té cap gràcia. En canvi, el que feies tu és agafar un personatge i aleshores li treies un suc que aquesta, que diria que és el fet diferencial,
és
no?
Que per mi el personatge ha de ser viu, i jo sempre poso com a exemple, com a model de personatge, aquest senyor o aquest personatge el pots col·locar allà on tu vulguis, o sigui, podria anar a la lluna, podria estar comprant el súper, podria estar al llit, sí, és bo Di Stefano, per exemple, sí. Núñez. Si no te l'imagines a qualsevol altre lloc, trontolla.
Per exemple, Ferran Adrià. El podríem situar a la lluna, el podríem situar...
No, els vostres perfectament.
Sí. El problema és que si vas a la lluna i te fa un tortaller de quina a la lluna, con una bombona o oxigen, i a fer lo que vulguis.
Bé, anem a recuperar algun dels moments.
Recuperem, perquè a més tothom se'n recorda de les imitacions de l'Arús i algunes fa molts anys, però encara hi ha gent que va pels puestos dient allò de
que mala suerte. Aquí fem un homenatge fent el José Vélez.
I hem de dir que tenim dos...
copiades, però fusilades no, absolutes.
Bueno, és homenatges,
perquè evidentment.
Ens agradaria tenir-ho, però com que no ho tenim, doncs diguéssim clar. Que ho recreem, que és el Pepe Gáfez en el seu dia, i també el Carlos Jesús, entre algun altre, no? Aquests dos serien una mica els...
Sí.
Bueno, recordem-ho.
Mujeres en su vida hubo que le quisieron, dieron, pero de confesar que otras también me dieron. ¿Le he sorprendido ahora, Mon?
Hombre, no.
Claro.
¿Pero tú qué haces?
Soy como Julio Iglesias, Rocha y usted a la vez. ¡Hola, chatos!
Soy yo, Pepe Gáfez.
Llenço el mozón, Charles de Cruyff, molt bé, el tranc és la pilota, amb el Pablo Mario, Romario, Pedro Guistany, va xutar, xuta!
Núñez, no!
Hay que mantener limpia la finca el cordobés. Bueno, pues calculen que al filo de la medianoche...
I moltes més.
Jo recordo una que era un favorit que jo sentia fa 20 i pico anys a Rus College cada matí, que era l'únic motor que tenia jo per anar al treball perquè era horrorós, era Barrio Nuevo. Ell feia un Barrio Nuevo, espectacular, i estem parlant d'un programa que estava l'Arús sol, davant el micro, i el Jorge Salvador, que deia alguna cosa, però ell feia totes les veus i locutava, ho feia tot. Bueno, no sé com ho feies, però era un Barrio Nuevo friquíssim. Fantàstic.
Ara li has tret el Barrio Nuevo, que s'ha quedat...
Sí, sí,
no, és clar.
Va quedar el cap aquell home. Imagina't.
Sí, sí, veus que et va...
Sí, sí, Pepe Barrio Nuevo. I era una mena d'home que anava pel món... Bueno, fatal.
Què s'ha fet, aquest?
A la presó, sembla que estava.
Sí, sí, sí.
Entra i surt, i en fi, sí, diguéssim que...
Entra i surt, però és d'aquests que entra i surt...
Bueno, entra i surt, va a casa i fa tot això. Escolta, d'aquestes imitacions, sí que encara molta gent, per exemple, el Núñez, encara tothom té la referència teva, no? Com fes el Força Barça TV3, i van haver, diuen, hi ha llegendes, molts problemes amb el Barça. Són reals?
Es van resoldre amb calés. No hi, haver, no hi va haver problemes amb el Barça. Era Cruyff, bàsicament.
Ah. Era Cruyff.
Era
que posava problemes perquè no li agradaven les imitacions? O...
No, perquè li agraden els calés.
I punt.
Jo no sé qui va pagar. El que sí que és que la primera edició del Força Barça s'emet un divendres i dilluns em diuen tenim problemes. I dic, ja m'ho imaginava. I és Cruyff. Dic, ja m'ho imaginava també. Dic, escolta, aquí, només hi ha una via. El calé. No sé què va passar, jo no sé què va passar, però dimecres següent, allò està solucionat. Perfecte.
Qui diu?
Cap problema.
Déu-n'hi-do. Quan feies les transmissions a Ràdio Club 25, dels partits de futbol...
Doncs que ara es deixes...
Sí, sí.
Clar,
no, parla clar, l'Arús, en fi. Sí,
sí, no, però... jo també ho trobo normal, els futbolistes.
No, normal no.
Els perquè, per exemple, viuen en un món, que ells consideren que hi ha un abús, de vegades, de la seva imatge, i jo no m'haig d'amagar. A mi, Cruyff em va dir al Nuevo Zorrilla, ho recordaré com si fos ahir, un dia que el Barça guanya 1-5 abans de començar el partit, m'agafa el cercle central i em diu, tu vives gràcies a mi. Jo li dic, home,
moltes gràcies.
Entre altres coses. No, tu vives gràcies a mi, perquè m'imitais tal. I esto no l'han de tenir un precio. Ell tampoc s'ha amagat. Cruyff va ser una persona que va arribar aquí i va voler cobrar per les entrevistes. Com jugador.
Com es feia a Europa.
Doncs clar, ella entenia que una entrevista no havia de ser de franc.
Mm-hmm. Bueno, això ho fan d'altres ara, també, eh?
També.
Fernando Alonso no parla gratis, eh?
Clar, estem parlant del 73.
Sí, sí, per això dic que hi ha gent que, sí, que ha agafat el fil. De moment, el Larús no cobra, eh? Això ho hem de...
No, faltaria.
Escolta, parlant de pagar i de cobrar, a l'Arucitis veus obligat moltes vegades a negociar? Si hi ha molta gent que, per venir al teu programa, demana pasta...
Perquè, molta.
Perquè a la ràdio no comença a passar mai. Que algú ja comença a demanar que l'Eix per fer una entrevista.
Sí.
Per exemple, Mussambani, que ell l'Eta va acabar l'últim, aquest home el vam voler portar i ens va dir que su caché eren 3.000 euros. Sí. Pues mira, chato, vete a nadar a tu casa perquè no hi ha pressupuesto en la ràdio. No? A la televisió encara deu ser molt pitjor.
Molt pitjor. Jo no he pagat mai ni un euro, a l'Arucitis, mai. Perquè si no el guanyo jo, com l'haig de pagar? La pes. D'on surt?
Aleshores, clar...
Però sí que és cert que qualsevol persona, encara que sigui un friqui, encara que sigui un famós de quarta generació, tots volen cobrar. Tots volen cobrar perquè hi ha molts programes que viuen d'això i és un mercat. El que passa és que aleshores prostitueixes definitivament, crec, el món de la tele.
L'Arús, l'Alfons Arús, és un precursor en moltíssimes coses. Molts ens hem enganxat a coses que ha fet ell. Programes de televisió com La Casa por la Ventana, com dèiem, el Força Barça, l'ataque, les seves imitacions i també a través de la ràdio, com deia fa
un Arús Col·legi, va ser un programa mític.
I les retransmissions de futbol que per mi eren extraordinàries, eren excel·lents, que no sé per què a la llarga es van anar perdent.